Exactament, dintre de la més creativa, i amb tot el carinyo i respecte per tothom, però trobar les coses... hòstia, jo crec que...
Amb molta creativitat.
Jo crec que excessiva creativitat.
Per exemple? Què ens podem imaginar?
Mira, jo vaig arribar a, no a tastar, perquè, bueno, me pare, al final s'ha tastat tot, amb aquesta vida, però no una que portava alvocat, vale? Aguacate, sí. Bueno, també és un component... és un ingredient que està molt de moda, no? I, bueno, pues jo crec que en aquell moment... Pues, algú...
Van ser arriscats.
Sí, jo què sé.
Van voler arriscar.
Hi havia un component, i això, gent de... Persones que estaven dintre del jurat ho comentaven, que hi havia un component... I jo també, per mi, molt... com buscant la coca instagramable, mm-hmm, no? O sigui, ara és com una tendència que el menjar pot estar bo o no, però fonamental...
Que es viralitzi, no? Correcte. Aquella coca que es pugui viralitzar, que veiem a Instagram, que veiem,
exacte,
a TikTok... I
que sigui molt espectacular...
I que faci un boom, no? I que et porti gent a la,
sí,
teva pastisseria,
sí,
suposo, i aquí, sí, doncs hi pot haver encerts, però també hi ha qui corre certs riscos,
correcte,
suposo.
Sí, correcte, perquè al final, bueno, tens un producte que als ulls pot quedar molt, molt, molt ben presentat, i tot el que tu vulguis, no? Però primer jo crec que hi ha una tradició, vale, que estem parlant de la coca més creativa, mm-hmm, i aquí, home, pues hi ha una mica de marge, però jo crec que hi ha barreres que, home, pues que no s'haurien de trencar, no? I, bueno, no sé, aquí també ja entren altres valors, com buscar, pues, una proposta que sigui més de proximitat, etcètera, etcètera, mm-hmm, però, bueno, aquí cadascú, pues, fa el que vol, vale? Però aquestes serien les cinc categories fonamentals. De la, si no recordo malament, de la de crema i pinyons, l'any passat ho va guanyar una pastisseria de Sant Cugat, mm-hmm, no? Que és la Palma.
Exacte.
I crec que va ser un èxit absolut per ells, que estan aquí.
Hi havia unes cues a la pastisseria, sí, que feien por, eh?
Increïble. I la veritat és que, bueno, el concurs feia molta patxoca, perquè hi havia, pues, jo crec que hi havia prop de 200 coques, allà, o sigui, 200 pastisseries que es presentaven, amb la qual... Bueno, també...
Acostumen a ser sempre les mateixes pastisseries que participen en aquest tipus de certamen, o és gent que s'especialitza molt en un producte determinat i aprofita, doncs, aquests concursos, doncs, com un altaveu també, no? I un reclam,
sí,
per donar a conèixer el seu producte.
Sí que és cert que hi ha pastisseries que s'han, això, especialitzat, no? El que tu deies, amb diferents productes, però no tan estacionalitzats, sinó que busquen, pues, jo què sé, el cas, per exemple, de Canal, que és la pastisseria amb qui jo treballo, ells s'han especialitzat en pastisseria tradicional, però són, bueno, han guanyat 3 vegades el premi al millor croissant, no? Uh-huh. Artesà d'Espanya, amb la qual és un producte que no és estacional.
Que te'l,
no?,
pots menjar cada dia.
Exacte. Sí que és cert que també amb l'aparició de tots aquests concursos i certàmens i tal, doncs, bueno, dona peu a que s'obri a molta més gent, no? I que ja no et sonin, pues, els 4 de sempre, no? Uh-huh. Pues ara parlàvem de la Palma, que és relativament nova aquí a Sant Cugat, per lo que tinc entès, front o per davant d'altres propostes, no?, de pastisseria. Amb la qual jo crec que és un encert. Sí que, repeteixo, sí que hi ha gent que diu, home, pues, la millor Sacher de Barcelona saps on pot trobar, o el millor croissant, com et deia, o la millor Sara, el millor Massini, el millor tal, el millor qual, no? I sempre hi ha, pues, el boig i creatiu de turno, no? Pues, jo què sé, pues, pot ser l'Escrivà, no? Mm-hmm. Que és un tio, pues, que...
Molt creatiu.
Molt creatiu, exacte.
Però que a part de la creativitat l'acompanya el paladar, també.
Absolutament.
En aquest cas.
Sí, sí, la seva proposta és molt bona.
Hem acabat la temporada parlant de les coques de Sant Joan, perquè tenim, mm-hmm, la revetlla a tocar, mm-hmm, però durant aquesta temporada que comença al setembre hem fet un repàs per moltes parts de la gastronomia de casa nostra. Vam començar, mm-hmm, amb les pizzas,
sí,
també amb rànquings, amb aquest top,
sí,
50 amb el mecànic pizza, Nacho, mm-hmm, i hem repassat els productors de proximitat, de Collserola,
sí,
hem parlat de com el turisme i aquesta globalització afecta la gastronomia catalana. Hem anat fet un repàs per moltes coses.
Déu-n'hi-do, sí. Jo la veritat és que molt, molt content, no? Parlava l'altre dia també amb la Carme, i ara ho comentàvem fora de micro, que jo crec que hem fet una repassada molt, bueno, molt eclèctica, també hem parlat de moltes coses, encara que vam començar amb la pizza i hem quasi acabat també amb la pizza i revalidant aquest 50 Top Pizza tant per la part de, del mecànic com per la part del Garden, mm-hmm. no? Que jo crec que és algo que ens ha d'omplir d'orgull, no? Però en general, bueno, el propòsit d'aquesta secció és això, és apropar al món de l'alimentació, de propostes i de tindre una proposta gastronòmica més propera, més honesta, jo crec, no? I donar a conèixer el que tenim al nostre entorn. O sigui, per mi això és fonamental. Tenim uns productors aquí a la vora, no? La Rural, l'Ortiga, Can Calopa, mm-hmm. Can Domènec, Melvida, no? L'Eric amb la seva mm-hmm. mel, l'Iñigo de Rabassaires amb els vins, jo què sé, bueno, tenim moltes coses, i a nivell de restauració ara també ho comentàvem, no? Hi ha coses molt, molt, molt interessants.
Jo, de propostes molt... no ens en falten.
No, eh? Que va, en absolut, i jo crec que, bueno, que està molt bé, i jo me'n vaig content d'aquesta primera temporada.
Molt bé, tens la coca de Sant Joan reservada o no? Vas sí. a última hora, sí, eh?
Sí, sí, jo sí, perquè, bueno, ho tinc bastant fàcil. Amb la qual cosa, sí.
Molt bé, Nacho, que vagi molt bé la revetlla de Sant Joan, eh?
Moltes gràcies,
Que gaudeixis de la coca i de... parlarem la temporada que ve de més gastronomia, que a la ciutat tenim moltes propostes.
I tant.
Que vagi molt bé, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Carnisseria Sagarra ha patrocinat aquest espai. Carnisseria Sagarra i Mecànic Pizza han patrocinat aquest espai.
I fins aquí el Faves Contades d'aquest dimecres, 18 de juny. Ja ho sabem, ja ho sabeu, eh? Nosaltres ens hi tornem a posar demà a les 10 del matí amb molt més contingut, que acabeu de passar molt bona jornada.
Fertres i Servimat t'han ofert el Faves Contades. Ens trobaràs al carrer Can Barata, 1214 de Sant Cugat del Vallès i a fertres.es.
Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Caselles i Esteve Llop.
Amics i amigues de la Maroteca de la Ràdio, què tal, com estem? Salutacions cordials, gràcies per sintonitzar-nos de nou aquí a Ràdio Sant Cugat, en aquest programa que parla de ràdio, que mira cap enrere i que el que preté és, sobretot, preservar de l'oblit moltes gravacions referents a programes de ràdio, la majoria dels quals ja no existeixen, que fa anys es van emetre a les zones argianes, però que ningú a nivell oficial les va conservar, sinó que bàsicament estan en cases particulars, i el que nosaltres pretenem és cercar aquestes gravacions, captar les persones que les tenen, abduir-les, diguem-ne, i que ens les deixin per poder-les digitalitzar, compartir-les amb l'audiència, en el cas que les emissores que van emetre originalment aquests sons ens donin permís, i també cedir tots aquests fons sonors a l'Arxiu Sonor de la Ràdio a Catalunya. Tot una tasca que fem, com cada setmana, amb Jordi Caselles. Què tal, Jordi?
Hola, Esteve. Doncs encantat, com sempre. Ara que t'escoltava, déu-n'hi-do, sí, és una gran tasca, la que es fa. I estava pensant, jo crec que això és un fet que no hauríem de deixar, quasi et diria, d'insistir precisament en tota aquesta gent que a casa seva pot tenir gravacions, no? Com una espècie de crida permanent de dir-los, escolta'm, si teniu això, feu-ho arribar, i si en algun moment no és a nosaltres, doncs posar-se d'alguna manera en contacte amb l'Arxiu Sonor de Catalunya, que ho puguin aportar, l'Arxiu Sonor de la Ràdio a Catalunya. Perquè, escolta'm, s'està dedicant, doncs, i hem fet, diu, ho hem fet, molts esforços en conservar altres tipus de diguem, cultura, perquè no aquesta també, no?, que ja s'està fent, vull dir, però també potenciar-ho tot el que sigui possible.
Bé, i al cap i a la fi, el que sempre diem, que escoltar ràdio antiga és una manera diferent de veure la història, perquè és una història, entre cometes, viva, perquè l'expressió que es pot arribar a registrar a través dels sons és pràcticament molt més ampli que no pas el que tu puguis arribar a llegir en un document històric, no? És a dir, està molt bé tenir dades concretes en un document, poder-les contrastar, poder-les recuperar de forma molt fàcil, però és que, a més, si agafes aquestes dades i entremig hi poses àudios que representen aquells moments històrics, com, per exemple, no ho sé, el 23F, el cop d'estat a Espanya, clar, són documents únics, i, per tant, nosaltres creiem que cal preservar el pas del temps tots aquests documents i parlar-ne i tornar a escoltar els sons, perquè també el que diem sempre, quan tu tornes a escoltar àudios que en el seu moment van ser història, però que tu els vas viure en directe, això mentre, clar, hi hagi gent que està viva i que sigui contemporània en aquells àudios, no? Però més enllà d'això, no ho sé, per exemple, escoltar algun programa com el que es va fer a Ràdio Barcelona després de l'arribada al Vallès de l'any 62, per exemple. Nosaltres no hi érem, però hem escoltat aquesta història a casa nostra moltes vegades quan hi va haver aquest desastre, i bé, doncs sempre sabem d'algun familiar que coneixia algú que va morir en aquell desgraciat accident o que va patir, no? Bé, doncs, escoltar aquells documents és això, és com entrar una mica més de forma interactiva dins de la història, no?
És així, i a més la capacitat que hem comentat sempre, no?, del cervell, de que en el moment que tu escoltes això, automàticament traslladar-te en aquell record, en cas de que ho hagis viscut, val? O sigui que va més enllà, eh? Escoltar-ho és quasi com tornar-hi a ser.
És així. Molt bé, doncs ara proposo, mira, escoltar un document que jo, sincerament, sí que no havia escoltat mai, que ens remunta a l'any 1984. Agustín Rodríguez, des de, no tinc aquí referència, però vaja, gairebé segur que es tractava de Ràdio Joventut, entrevistava a Ramon Cazorla, un actor, i aquesta és una gravació que ens facilita Toni Mascaró.
Pero claro, yo lo que no puedo dejar que pases por aquí sin que los niños oigan lo que es recitar. ¿Alguna vez habéis oído hablar de los rapsodas? Que ahora cada vez, no sé por qué, serán menos. Y tú sabes, Ramón, de que en el Instituto, por ejemplo, del Teatro, una de las cosas que se enseña es la dicción, a decir las cosas de la forma en que incluso el que escribió una obra determinada concibió que se dijeran. Eso quizás se está perdiendo un poco, lo de la dicción. Tú sabes que incluso, y acuso a mí mismo, de que a veces hablamos con un cierto sonetillo, ¿no? Una cosa, y entonces esto requiere grandes horas de trabajo, requiere saber matizar muy bien, requiere saber dónde hay una coma alta, una coma baja, un punto, una coma, el sentimiento. Y claro, eso lo dominas como nadie. Yo no te puedo dejar marchar sin que recites algo, porque para que los niños se fijen y las mamás te recuerden, y que se fijen cuál es la dicción exacta de un rapsoda de categoría.
Muchas gracias por tus elogios.
Oye, a palo seco, ¿eh?
Sí, te aquí,
No sé si Andrés tendrá por ahí un poquillo de música adecuada, pero si no, pues a palo seco, ¿eh? Vamos allá, Ramón, cuando tú quieras.
Sí.
Escucha, ¿tienes música, Ramón? Entonces le dejamos unos cascos a Ramón Cazorla, para que oiga la música de fondo y así se acomode un poquito más. Cuando queráis.
Es un poema de José Carlos de Luna y tiene un gran mensaje, un mensaje importante también dentro de lo que son las personas, que también las idealizo en cierto modo, y hay más a esta persona entrañable, el pillayo. Tú no conoces al pillayo, un viejecillo renegro, reseco y chicuelo, con la cara de gallo pendenciero y el hocico de raposo tiñoso, que pide limosnas por tangos y maldice cantando fandangos gangosos. A chufla lo toma la gente y a mí me da pena y me causa un respeto imponente. Ata a su cuerpo una guitarra que chilla como una corneja y zumba como una chicharra y tiene arrumacos de vieja pelleja. Yo lo he visto cantando, babeando de rabia y de vino, tocando a zarpazos los acordes de un viejo tangazo, y el endeble pillayo suda y jadea y renquea, y a sus contorsiones de ardilla hace son la sucia calderilla. A chufla lo toma la gente y a mí me da pena y me causa un respeto imponente. Es su extraño arte su vida y su luz, su cepo y su cruz, su tabaco y su aguardientillo, su pan y el de sus nietecillos, churumbeles con greñas de alambre y panzas de sapo, que aullan de hambre tiritando bajo los harapos, sin madre que lave su roña y sin padre que afane, porque pena una muerte en Santoña, sin más sombra que la del abuelo. Poca sombra al fin, porque es tan chicuelo. En el altozano tiene el cuchitril, a las vigas alcanza las manos, por lumbre y por luz, un candil. Vacía sus alforjas, que son sus bolsillos, bostezando, los siete chiquillos se acercan riendo, y entre carantoñas les va repartiendo pan y pescado frito, con la parsimonia de un antiguo rito.
Chavales, pan de flor de harina, más caro de... El pan no se come en palacio. Y este pescadito no es nada. Sacado uno a uno del fondo del mar. Las espinas se comen tan bien que todo alimento. Así, despacito. ¿Qué tienes, María Manuela? Tú no puedes comer porque no tienes muela. Es tan chiquitita, mi niña bonita. Así, despacito. Miaja. ¡Que dure!
Le van dando fin a los 5 reales que costó el festín. Y mientras que los 7 gitanos chiquitos duermen muy apiñaditos por matar el frío, la Virgen María contempla al pillayo riendo y hay un ángel rubio que besa la frente de cada gitano chiquito. Achúfralo toma la gente y a mí me da pena y me causa un respeto.
Bueno, un silencio sepulcral. Joaquín, ¿cuál es tu opinión?
Imponente, como decía él, imponente. Todo un arte, como la pintura también.
Yo me he quedado anonadada.
Además veía como Ramón se le ponía la piel de gallina. A mí también se me ha puesto en estos instantes.
La Maroteca de la Ràdio.
Aquí teníem l'actor Ramon Cazorla fent aquest recitat, aquesta manera diferent de locutar, de la qual ara en parlarem. Però abans, Jordi, a veure si ens il·lustres una mica. Qui era Ramon Cazorla?
Doncs en Ramon Cazorla va néixer un 30 de setembre de l'any 1946 a Madrid. Era un actor espanyol, que va treballar en diverses pel·lícules. Fins i tot, inicialment, va treballar en una empresa de derivats de petroli, imagina't, una companyia d'assegurances. També va dedicar un temps a... dels seus anys laborals, i mentrestant també es va anar involucrant en el món del cinema com a productor i guionista. De fet, el 72 és quan escriu i produeix una pel·lícula titulada El hijo del cura, en la que també va actuar. Diverses pel·lícules que jo ara estava buscant també els títols, són una mica curiosos, no?, per aquella època, per exemple, de l'any 77, El pobrecito Draculín, o de l'any 76, La nueva Merlin, o de l'any 62, un títol que em fa gràcia, que diu Han matado a un cadàver.
Caram.
Bé, sí, títols curiosos, no?
Bé, doncs ens ha servit aquest tall com a pretext per parlar breument del recitat, que és aquesta manera de llegir un text que bàsicament pot ser poesia, per exemple, i que crida l'atenció per aquest dramatisme, no?, per aquesta manera de marcar tant les paraules i posar-hi sentiment, que vindria a ser un pont, podríem dir, entre l'actor de doblatge, el teatre i la ràdio, no?, perquè al final és una mescla de tot plegat. I a mi sempre m'ha fet molta gràcia perquè és una manera, jo diria, complexa de poder locutar algun text, perquè, per exemple, no és el mateix, llegir Miguel de Cervantes que llegir Miquel Martí i Pol. Hem pogut veure moltes locucions diferents en català i en castellà. En castellà potser diria que hi ha com molt més sentiment i és molt més exagerat, la meva opinió, eh? I en canvi en català potser és una mica més fred, però és clar, també s'ha de buscar aquell punx, no?, que et permeti expressar, diguem, amb la manera d'entonar les paraules el que realment vol expressar una poesia, per exemple.
Sí, realment, com definies a l'inici, sí, és molt curiós, però jo crec que és una cosa també molt rica. M'he quedat amb això que has comentat, de com sona català-castellà. I quan ho has comentat, m'he quedat pensant, potser sí, no? Potser sí. Hi ha estils diferents de locutar poesia en català o en castellà o tonalitats diferents.
Clar, jo crec que això cada, això ho hem parlat altres vegades aquí, eh? Cada idioma té una cançó diferent, no? Com una melodia diferent. I fins i tot, no cada idioma, sinó cada zona on es parla aquell idioma. Perquè, com hem dit tants cops, no és el mateix el català de Lleida que el de Catalunya Central, que el de Girona, que el de... etcètera, no? Però és que, si mires el castellà, és que encara hi ha una varietat més bèstia, perquè te'n vas d'Andalusia cap a la zona central de la península o al nord, i és que són accents totalment diferents. I per no dir, evidentment, com també hem dit altres cops aquí, el castellà que es pot parlar a Catalunya, que hi ha mil accents diferents segons la mescla d'idiomes, no? Per tant, em sembla molt, molt curiós doncs això, parlar d'aquesta cantarella, que evidentment també, si traslladem això a aquest parlar recitat, doncs també encara pot ser més variat. Molt bé, doncs anem a seguir, i ara, Jordi, vaig a posar un tall especialment per tu, eh? Poso el principi d'aquest tall, dedicat al Jordi.
Jordi, bona nit.
Va, qui és? Oi, a veure si ho saps.
Oi, la Sílvia.
Molt bé.
Que maco, eh, aquest tall. Torna'l a posar.
Vinga, va, això t'agrada, eh?
Jordi, bona nit.
Hola. Hola, Sílvia, bona nit. Doncs tenia una pregunta, de l'estil aquella. Que per què les pedres són arrodonides a la llera del riu del Llobregat?
Una cosa bastant òbvia, no?
Sí, sí, sí. Sí.
Però algunes poden ser més... no sé, poden tenir algun cantó més viu, no? Altres poden ser més quadrades.
Curiós, totes són més així, eh?
Bé, doncs... Fascinant. Tornem a la nit dels ignorants amb una gravació que ja hem anat repassant perquè tenim un programa sencer d'aquell dia, 3 de maig de 1997, a Catalunya Ràdio, amb Sílvia Tarragona.
Jordi, bona nit.
Hola.
Hola. Des d'on truques?
Del de Mollet.
Digue'm.
Que trucava per donar una resposta. D'una dona que ha trucat, que deia que es deia Pepita.
D'una senyora que es deia Pepita, sí?
Sí. Que en català també es diu Josepa.
Josepa, molt bé.
I ja està, era només per això.
Perfecte, Jordi.
Adéu.
Gràcies, bona nit. Carla, bona nit. Hola.
Hola.
Hola, bona què tal, Carla, bona nit.
Molt bé. Trucava pel Pito Pito.
Ah, a veure, Pito Pito, som-hi.
Pito Pito, Gorgorito, ¿dónde vas tú tan bonito? A la cera verdadera, pim-pom fuera, la vaca lechera, tú te vas y si tú te quedas.
Molt bé! Ara.
I ja està.
Ara ho hem dit bé. Molt bé, Carla.
Volia aprofitar,
sí,
per veure si algú pot dir com puc aconseguir vídeos d'Eurovisió d'anys passats.
D'Eurovisió d'anys passats.
Sí, perquè volem fer un sopar d'aquests de feina.
Graciosos.
Sí.
Graciosos.
I volíem fer-ho molt bé, no? Cada un escollir una cançó i, bueno, a veure on...
Amb el Zaba i la Maciel i aquestes coses.
Perfecte.
Molt bé, perfecte.
Gràcies.
A tu. Adéu, bona nit. Maria Àngels, bona nit.
Ah, bona nit, hola.
Bona nit,
què
com
tal?
Estàs? Molt bé.
Bé, mira, també era pel Pito Pito.
També, eh?
Però no era Gorgorito, jo ho deia Colorito.
Jo també deia Colorito, però també havia sentit la versió de Gorgorito.
Sí, també, però sí, sí. Mira, jo deia Pito Pito, Colorito, bueno, el que ha dit aquesta noia, eh?
Molt bé.
Tot així, també.
Perfecte.
I aleshores allò que preguntàveu de lo de la cera verdadera...
Sí.
Jo ara potser diré una... xorrada, una tonteria.
Digues.
Però és que potser, no ho sé, vull dir, és que sí. no en tinc ni idea.
No,
que ningú se senti ofès ni malament.
No.
Però potser, quan deien la cera verdadera, com que estàvem en l'època del Cisco,
sí,
potser la cera verdadera, com que era la dreta, en deien la cera verdadera d'aquesta.
Que fins i tot a l'escola hi havia reminiscències polítiques.
Hombre, a mi em feien cantar el cara al sol, eh?
Caram.
Sí. Vull dir, primer, a les monges no, quan vaig anar a les monges no, però després quan vaig anar als nacionals, escolta, tant al matí per a pujar la bandera espanyola com després per a baixar-la, allà amb tots allà formant i dic, potser ve d'això.
Molt
dic
bé.
Que ningú se senti ofès, però jo m'he fet la idea, dic, potser ve per aquesta banda de la cera verdadera, pot ser que sigui la dreta, i també podria ser de la cera, com deien, la cera d'enfrente, que per desgràcia encara ho segueixen dient, depèn qui no és del que creuen alguns, que és lo normal, no?
D'una altra tendència sexual.
Exacte.
Que no té per què ser l'altra tendència sexual o una de les altres tendències sexuals que hi ha en aquest món, no?
Exacte, que algú encara creuen que no són normals, no?
Ja.
I que podria ser, pues, que en aquella època Ves a saber, ves a saber. Allò com flashes d'aquells que, com dir-ho, coses subliminals que et posen, no?
Molt bé, Maria.
Per fer-t'ho, ja et dic, és una idea i una cosa que m'ha vingut després al cap de sentir-ho, lo de la cera verdadera. Ja et dic, potser em fico de peus a la galleda i l'he barrat d'una manera espantosa, però no ho sé, però mira, m'ha vingut així, eh?
Tranquil·la, Maria Àngels.
Val?
Cap problema.
Que ningú se senti pas d'allò, eh?
Gràcies.
Val.
Bona nit.
Adéu, bona nit.
Adéu-sí. Tenim més temps per dir-vos gairebé res, perquè d'aquí un minut arriba el butlletí informatiu de Catalunya Ràdio amb la nostra companya Montserrat García, i després a cau d'orella amb Josep Pous i amb el professor Almenara. Demà dissabte no hi serem. Demà passat diumenge tampoc. En canvi, la matinada de dilluns i dimarts sí que vindrem a fer-vos companyia aquí a la nit dels ignorants. Sí que estarem disposats a aprendre, a escoltar, a sentir, a compartir, com cada nit al llarg de dues hores a Catalunya Ràdio. Així doncs que, si voleu fer-nos companyia, si ens voleu fer costat, recordeu que la cita amb nosaltres és dilluns matinada de dimarts. Que acabeu de passar un meravellós cap de setmana, que aprofiteu el pont tots aquells que avui heu tingut festa, i salutacions ben cordials de la Cefa Vallhonrat, la Lluïsa Salines i en Carles Cayuela, a l'equip que, sense ells, aquest programa no existiria. Moltes mercès, bona nit, adéu.
La Maroteca de la Ràdio, amb Jordi Casellas i Esteve Llop. Ràdio Sant Cugat.
This is Rock and Roll Radio. Stay tuned for more rock and roll.
Com sempre, Jordi, talls sucosos, de la nit dels ignorants, perquè aquí podem parlar de diverses coses que hem anat comentant tu i jo fora de micròfon. D'entrada, a veure, hi havia un oient que parlava de com recuperar vídeos d'Eurovisió. Clar, això és una pregunta que fa gairebé 3 dècades tenia tot el sentit del món. Clar. Però és que avui dia tens YouTube, tens Google, vull dir, al moment accedeixes a pràcticament tot, no?
Clar, tu fixa que la resposta avui en dia serà, carai, doncs busca-ho a YouTube.
Clar, clar.
I ja està.
O sigui, tu li poses a un jove d'avui que no va viure la irrupció d'internet i d'aquestes noves tecnologies, clar, aquest tall, i pensa, però què diu?
Ara tu imagina't la feinada que hauria de ser, no? I el que ens ha facilitat, en aquest cas, la tecnologia, no? Si algú té vídeos, o si algú ho ha d'haver enregistrat amb cinta, bé, i que ho tingui, i que t'ho deixi, o que, bé, o que algú se li hagi a alguna empresa ocorregut publicar-ho, no? Segurament, si ho busquéssim, potser existeix tot. Perquè, mira, jo et diré que tinc CDs aquí, bueno, CDs, DVDs en aquest cas, de coses que en aquell moment, quan es van fer, doncs, òbviament, no hi havia sistemes digitals, ni YouTubes, ni res, no? I que algú s'ha encarregat de digitalitzar. Ha fet el mateix una mica com ho fem aquí a la Maroteca, no? Que fa coses antigues, gravar-les, passar-les a digital i després...
Bé, hi ha una petita diferència, que és que la indústria televisiva ja fa molts anys que sí que guarda tot allò que s'emet. I, en canvi, la ràdio, doncs, és la germaneta pobra, i en aquest cas, durant molts anys, no va ser possible, fins que no hi va haver un procés de digitalització automàtica que permeten registrar i guardar, doncs, tot el que s'emet, no? Aquesta és la diferència. Però
sí, però bueno, molt graciós aquesta. Què més? Així cronològicament hem sentit. M'ha fet molta gràcia el Cisco.
Sí, referint-se al Franco, sí.
Va, clar.
I llavors això de la cera verdadera o la era, no ho sé, i el colorín, com ho deia això?
Sí, colorín colorado.
No, anava per aquí. No,
colorín colorado, perdó.
No.
Era gorgorito.
Això, o colorito.
O colorito.
Clar, i aquí podem parlar de la qüestió de les, diguem, les paraules dites entre línies, no? Cosa que es va aguditzar molt en èpoques com, per exemple, precisament la dictadura franquista, en la qual la censura actuava a tot arreu i en tot moment, i, per tant, doncs, amb quatre paraules havies d'intentar expressar sense que es notés allò que volies dir. I, per tant, doncs, aquí es diu, aquesta oient diu, que probablement la cosa podia anar per aquí, no? I això fa molta gràcia.
Sí, tant parlava com de la cera verdadera, en el sentit de cap a quin cantó polític has d'estar, no? i a la vegada també es podia interpretar que un rebuig, no?, a qui no era de la cera correcta, referint a la seva inclinació sexual, tal com deia la Sílvia, no?
Sí, sí.
Sí, amb això se n'ha fet molt, sobretot el franquista, del franquisme, vull dir. Mira, i permetem, del nostre estimat grup La Trinca, vale? Hi havia una cançó que parlava dels fabricants de faixes.
Altrament dits, feixistes. Sí, sí.
Correcte. Però bé, és un fabricant de faixes. No estic dient res dolent.
Sí, sí. Fantàstic. Bé, o sense anar més lluny, l'estaca de Lluís Llach, per exemple.
L'estaca.
Que en algun moment caurà... Bé.
Sí, 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 el mateix, almenys, si tu l'estimes.
I aquí no hi va haver cap problema, jo crec, que pel nivell d'intel·ligència en tots els respectes dels censors.
Correcte, correcte, o sigui, correcte, sí, sí. Per això es feia.
Clar, i això et porta a pensar que probablement un moment polític com aquest, i de censura a tots els nivells, molt probablement el que fa és aguditzar l'enginy i, per tant, treure el millor d'un mateix, no? Perquè no és el mateix dir les coses explícitament, directament, que no pas fer-ho d'una altra manera, doncs, més poètica, en segones lectures, no?
Bé, és la riquesa del domini de la paraula, no?, que tan rica és.
I d'aquí ve, doncs, el nostre amor per les paraules també a la ràdio, perquè és això, no és el mateix dir una notícia tal com sona que no pas explicar-ho d'una altra manera, no? Hi ha moltes maneres d'expressar una mateixa idea. Bé, ara deixem un moment aparcades les paraules i anem a escoltar, doncs, senzillament, una sintonia de titulars de Catalunya Informació. Viatgem al 1995. Bé, doncs aquesta és aquesta sintonia en bucle, diguem, que pot ser infinit, eh? Infinita. Aquí pots estar fent titulars durant temps i temps, no? Allò va repetint-se tota l'estona. Bé, ara a veure si recordes, Jordi, la versió nocturna de la mateixa època de Catalunya Informació. Tens idea, més o menys, de com sonava o no? La tens al cap?
Potser sí, potser sí.
Va, vinga, te la poso. Doncs hem viatjat 30 anys enrere, 1995, amb aquestes melodies de les sintonies de titulars de Catalunya Informació. Hem escoltat la del dia i aquí tenim la de la nit. I tu i jo, Jordi, sempre tenim la mateixa... Tenim la predisposició per poder fer, en un moment determinat, uns titulars de conya, eh? Quan escoltes sí, aquestes sí. melodies et venen les ganes de dir qualsevol sí. bestiesa.
Sí, sí, jo quan les sento, de seguida, eh? Hola, bona nit. I qualsevol parida de notícia. però fins i tot sèrie, eh? Sèrie, eh? Experts, no sé... Des de l'apagada del passat dia 28, els experts es pregunten quan se'n va la llum, a on se'n va? És un tema que ens porta de cul.
Doncs escolta, també es podria fer un programa de ràdio així, eh? De fet, ja ho hem escoltat, sketch en aquesta línia, molts llocs, però imagina't un programa... que jo crec que hauria de ser un microprograma, no pot ser una hora, només fet amb notícies, o bé de veritat, però de conya, eh? O sigui, amb notícies d'aquestes buscades amb gràcia, o amb guions inventats. Això seria divertit, però fet en sèrio, eh? O sigui, en cap moment fer aquí imitacions... No, no, no.
No, 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 no.
Agafar un periodista, un professional, i donar-li un guió i que comenci a llegir. Vinga.
Sí, sí. Doncs, escolta, bueno, periodista professional o no periodista i no professional, com nosaltres. Bueno, tu, o semis, o no sé què, o periodista no. Però escolta, sí, sí, home, i tant.
Comunicadors, diguem-ne.
Va, podem fer la imitació d'un periodista professional, compte, eh? Això també, eh?
Això també, però bé, això ja està més vist. Bé, doncs, fins aquí els titulars a Catalunya Informació, en aquesta melodia, en aquesta sintonia del 1995. Aquesta era la cortineta, que sempre em feia molta gràcia perquè era molt suau, en aquest cas, eh? És a dir, estava ben ben marcada l'ambient nocturn, eh?
Sí, perquè si poses al dia, igual despertes a l'audiència.
Sí, és una mica més violenta. Bé, doncs, ara seguim aquí a la Maroteca de la Ràdio, Ràdio Sant Cugat, amb més històries.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. Hey, 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 hey. La Maroteca de la Ràdio. Amb Jordi Caselles i Esteve Lló.
I ara tornem a l'Aprenent a Catalunya Ràdio amb Nil Via, actual redactor del suplement a Catalunya Ràdio. Doncs, el 2013, ell estava fent un programa que es deia així, l'Aprenent, i en el qual sempre hi havia coses interessants i entrevistes a tenir molt en compte. Anem a l'emissió del dia 16 de gener de l'any 2013.
En un programa de ràdio normalment es parla de coses de la vida quotidiana, com poden ser la política, els esports, la salut, bé, etc. I fins i tot s'arriba a parlar dels mitjans de comunicació, però especialment dels diaris i de la televisió. Però de la ràdio pràcticament no se'n parla. Qui parla de ràdio a la ràdio, des de fa més de 30 anys, és en Sintoniki, que presenta i dirigeix l'altra ràdio, a Ràdio 4. Sinto, molt bona nit.
Bona nit.
T'escoltem per connexió des de Ràdio 4. Com deia, a l'altra ràdio parleu sobre ràdio, però no tant sobre continguts, sinó més aviat sobre telecomunicacions, tecnologia, vaja, en definitiva. Per què és tan difícil trobar un programa radiofònic que parli sobre això?
No t'ho sabria dir, perquè és cert que l'altra ràdio, en aquest 2013 que ens trobem, ha celebrat ja ho podem dir, va néixer el 1980, això vol dir que ja oficialment ja ha celebrat el seu 33è aniversari en antena, i no hi ha hagut una gaire tradició en alguns moments de la història de l'altra ràdio. Sí que hi ha hagut altres programes en algunes altres emissores que han parlat sobre l'univers radiofònic, però n'està a pocs casos. I si hi ha hagut algun mínim interès últimament sobre l'univers radiofònic per part de magazins, sempre és per trobar-li el punt d'alguna manera còmic, no? Les errades, les equivocacions, no? Això és bastant, diguem-ne, usual, que encara avui en dia hi ha molts exponents, en aquest cas, l'inici del cèlebre alguna pregunta més d'una APM, doncs, des del punt de vista radiofònic, amb feines de muntatge extraordinàries, o altres feines, doncs, com la gent de RAC1, per exemple, el diàleg, per una banda, diguem-ne, dels matins de RAC1, o el propi Vicenç Ullerins, del que seria Espais de la Competència, jugant amb talls de veu, però és veritat que, d'alguna manera, la reflexió de l'evolució tecnològica del mitjà radiofònic, com ha fet en aquests 33 anys l'altra ràdio amb especialistes, la visió de la ràdio internacional, que això ho ha fet molt el nostre programa fa anys, les emissores d'ona curta, l'univers de la ràdio internacional abans que existís internet, va ser un dels temes també molt habituals, encara el tractem, però d'alguna manera més residual. La ràdio com a afició, l'univers de la radioafició, va ser l'inici de l'altra ràdio, radioaficionats, radioescoltes, però també, de tant en tant, entrar a parlar d'alguna manera de continguts, de programació, i donar veu als professionals dels mitjans de comunicació que durant els nostres anys hem tingut, jo calculo, més de 300 persones al món radiofònic, 400 potser del miler que han passat per l'altra ràdio en tots aquests anys, altres àmbits, que han parlat de les seves trajectòries a l'ofici, diguem-ne, radiofònic, no? O sigui, que observem la ràdio des de diferents punts de vista, sense deixar de banda, evidentment, la innovació tecnològica a la televisió que hi ha hagut, sense deixar de banda la telemàtica, l'univers d'internet, la telecomunicació en general, la telefonia mòbil, però nosaltres encara ens sentim molt d'aquest mitjà de comunicació, no únicament per fer el programa, sinó per tendència de gustos, no? Parlem molt de ràdio cada setmana i ens agrada seguir fent, i esperem que ho puguem seguir fent durant molt de temps, no? Però desconeixeria el per què altres emissores, altres programes, si s'han fixat en tecnologia, només s'han fixat en el que doncs crida més l'atenció, que és el món bàsicament d'internet, com la gent de la generació digital, que ja porten 10 anys de Catalunya Ràdio, el gran internauta de Vicent Partal, ara ressuscitat radiofònicament a la xarxa, o per exemple Connectats, de la Marta Palencia, el que seria doncs la programació actual de Ràdio Barcelona, que abans es deia Tecnosfera, no? Són ja universos més telemàtics del món del ciberespai, perquè té un impacte social, suposo, més gran, o els que han de fer publicitat els li dona peu a poder entrar publicitat, que no és el nostre cas, doncs, de temes més contemporanis.
Vaja, m'has demostrat una banda que em saps moltíssim i tens molt controlat l'espectre radiofònic, i segona, m'has obert tot de melons que anirem obrint mica en mica. Com ho feu per adaptar un contingut que pot ser difícil de comprendre, com jo que sé, la tecnologia, a vegades per l'autotecnologia, de coses de ràdio, una mica conceptes complexos, diguem-ne, com ho feu perquè un oient que no en sap, que no en té pràcticament ni idea sobre el món de la ràdio, pugui entendre, pugui reentendre el que
Clar, això és un dels papers que, en aquest cas, podríem dir, la virtut està més amb els col·laboradors de l'altra ràdio, que encara estan al programa i que fa, potser, doncs, 25 anys que venen. Per exemple, en Joaquim Fàbregas és un enginyer que està al dia de les últimes innovacions tecnològiques, sobretot en sistemes de transmissió, i doncs ja fa molts anys que va ser el primer que va començar a parlar, per exemple, que algun dia doncs arribaria una cosa que es deia Digital Video Broadcasting Handheld, és a dir, la norma que està dins de la TDT, que és el que abans era el PAL, doncs a nivell digital és això del DBB, però sobre això del handheld, que quan jo el vaig escoltar no acabava d'entendre ben bé què volia dir, és que doncs és per portar a la mà dispositius, per dur a la mà dispositius portàtils. Això que hi ha fa potser ben bé més d'una dècada que en Joaquim comentava el programa, que la TDT sí que hi és una realitat a nivell, diguem-ne, d'instal·lació domèstica fixa, encara està per implementar la seva versió gratuïta i portàtil, que puguis anar pel carrer, si vols, veient la televisió digital terrestre o en un partit de futbol, doncs, que abans d'escoltar la ràdio poguessis també tenir unes imatges amb TDT portàtil. S'ha de saber trobar d'alguna manera aquests anglicismes, aquestes normes que habitualment sempre venen en anglès, s'ha de trobar les paraules després col·loquials, com una mica ja ara feia aquest exemple, dir, doncs mira, doncs això simplement significa que es podrà anar caminant, veient la televisió amb un dispositiu portàtil que optimitzarà el consum, potser, com seria el cas d'aquesta norma tècnica, perquè aquests aparells portàtils en seguida doncs perden bateria i d'aquesta manera doncs s'optimitzaria, que potser utilitzen moltes portadores, molts diferents senyals en el seu si, perquè si hi ha molts rebots, sempre n'hi hagi algun doncs que arribi en bones condicions a l'aparell. S'anarà trobant d'alguna manera paraules col·loquials per intentar comunicar aquesta tecnologia. Consti que nosaltres, a l'altra ràdio, sempre ens hem caracteritzat per un to divulgador, però mai en el sentit de vendre cap cosa. No perquè siguem ràdio pública i no tinguem publicitat, sinó que ens agrada la tecnologia, ens agrada divulgar-ho, però que no creiem, ara parlo jo també especialment per mi mateix, que això porti res d'especial a la societat. Ja fa molts anys que anem dient que molta gent ha viscut sense aquestes tecnologies audiovisual, històricament. Doncs abans del segle XX va ser tota la humanitat que es pot viure perfectament sense tot això, i que coneixeu, que ens agradi, que ho divulguem, ni vol dir que tots ho estiguem utilitzant contínuament del programa, i la invitació des del nostre programa és que cadascú faci servir aquelles tecnologies que necessiti, que li siguin útils, o aquells serveis de pagament que estigui disposat a pagar. Però conèixer-ho està bé, però no vol dir que sigui una invitació a l'utilització desmesurada de tot això. És a dir, també tenim aquesta altra visió, no crítica, sinó simplement de sentit comú, que hi ha tantes coses ara per mirar i escoltar i per tocar, que cadascú triï remeni el que necessiti, i la resta, doncs, si ho coneix que existeix, doncs fabulós, però si no li interessa, doncs ho pot deixar de banda perfectament, no?
Si no tinc mal entès, l'altra ràdio és, em sembla, el programa més antic de la ràdio catalana. M'equivoco?
Jo no podria assegurar que això fos del tot cert. És a dir, jo crec que dels 3 o 4 més antics, un programa que dins de la ràdio catalana, que tu matises molt bé, que porti 33 temporades, ni que sigui setmanal, perquè, clar, si fos diari tindria un mèrit desmesurat, serien les edicions que ara va tancar ja el celebrer com indicatiu, no? El Luis de l'Olmo, no l'última programació, sinó ja l'anterior, amb el celebre protagonistes, que anava saltant d'emissora a emissora, sí, però mantenia aquell nom d'un programa que ell mateix no va crear, el va crear el gran Pepe Ferrer a Ràdio Nacional d'Espanya.
Ella va adaptar, no? Era protagonista de vosotros i la va adaptar a protagonista.
I qui té el mèrit, evidentment, és Luis de l'Olmo, però que és curiós, no?, que és un programa que d'entrada, diguem-ne, no el va generar ell, però l'indicatiu i el nom se l'ha fet seu licitament.
però jo diria que hi havia algun programa, diguem-ne, amb alguna emissora lligat al món, com a mi fa uns anys, sardanista, que fins i tot havia pogut funcionar en època franquista, ni que inclús estés parlat en català a les terres de Girona, que era possible que en algun cas hagués superat el llistó de les 33 temporades. No? Però programes fets en català que hagin pogut estar funcionant 33 anys en antena, evidentment, com a vegades ens definim una mica utilitzant un llatinisme, seria una rara avis, no? Una cosa bastant estranya, i més amb aquestes emissores que, com tu saps, contínuament també tenen una quantitat de canvis de caps de programa, de direcció, de persones que han de renovar la confiança, de canvis de graelles. Els mitjans audiovisuals a dia d'avui tenen una inestabilitat absoluta, i això s'ha anat podent d'alguna manera mantenir en el curs dels anys, potser perquè són molt petits i diguem-ne se'ns veia poc, però d'alguna manera també hem tingut el suport de la nostra audiència i també el reconeixement de molta gent del nostre ofici, que això és potser la part més positiva. Molts companys d'ofici han vingut a l'altra ràdio de moltes altres emissores. Per exemple, quan vam començar, Matadepera Ràdio seria un exemple, passàvem en quantitat de programes de divulgació d'emissores municipals on explicaven els seus inicis, la seva història. L'EMUC venia a l'altra ràdio quan era un moviment unitari al principi, és a dir, l'EMUC venia al nostre programa el cada mes.
La Maroteca de la Ràdio. Un viatge al passat de la teva ràdio. Amb Jordi Caselles i Esteve Lló. Ràdio Sant Cugat.
Els moviments circulars de la ràdio, aquelles portes giratòries que en aquest cas són tan agradables, Jordi, perquè hem escoltat a Sintonique entrevistat per molta gent, però en aquest cas encara no havíem escoltat mai a Sintonique entrevistat per Nil Via. I tenim la sort d'haver estat amb els dos nosaltres parlant de ràdio, entrevistant-lo també a la Maroteca de la Ràdio, el Cinto. És a dir que tot això és molt agradable perquè al final es demostra l'estimació pel mitjà i d'aquesta manera pots veure, pots comprovar com no li costa res a molta gent i no et demana, la majoria de casos, ni un duro, una part del temps preuat de certes persones per poder parlar de ràdio en un programa d'una emissora local, com ens ha passat a nosaltres. Per tant, és una qüestió de tenir molt en compte.
I tant. No, a més, en Cinto, jo des del primer dia que el vaig conèixer vaig pensar, jo m'assentaria allà, en una cadira al costat d'ell, i passaria escoltant-lo hores. O sigui, una persona... Primer que parla amb una... Jo crec que amb una suficient... et diria tranquil·litat, no? Perquè no transmet... O sigui, transmet una certa pau, però que tampoc, òbviament, t'avorreix en cap moment, o sigui, en absolut. O sigui, és una persona que amb un coneixement brutal de tot el món de la ràdio i que quan comences a parlar amb ell i com fa referències a un i a l'altre i t'ho explica, no? Es nota, que a més és professor, no? I sí, me l'escoltaria molt. I el Nil, doncs, òbviament, això, tenim la sort també d'en Nil, de tenir-lo dins de Catalunya Ràdio, que ens ha ajudat també moltíssim, no?, amb aportació de material, vull dir que des d'una emissora local, com és Ràdio Sant Cugat, doncs poder accedir en aquest nivell, diguem, de coneixement i de personatge, per dir-ho d'una manera, doncs la veritat és que tenim molta sort.
Molt bé, doncs anem ja acabant la Maroteca de la Ràdio d'avui, perquè avui tenim un tall molt llarg que us volem compartir, en el qual parlàvem d'un final de programa que va tenir lloc només durant una temporada, la temporada 22-23 a Matadepera Ràdio, programa es deia Cau de Lletres, i jo vaig escriure doncs unes línies en referència a aquest final de programa, i tu i jo en vam estar parlant en un espai, si recordes, que es deia La Punt Vital, i parlàvem doncs de l'experiència de fer aquest programa. I ve bastant al tanto, entre cometes, aquest tall, perquè nosaltres, com ja hem avançat, estem acabant la Maroteca de la Ràdio i en breu s'acabarà aquesta temporada i, per tant, ja podem fer el mateix exercici, no?, que és començar a prendre nota de tot el que ha suposat aquest programa durant 4 anys i parlar-ne. Crec que tenim aquí molt a dir,
Tenim molt a dir. Va ser una experiència també molt bonica que fins i tot ens hem volgut quedar amb algun petit fragment d'aquell programa per poder-lo anar repetint de tant en tant en altres espais.
Molt bé, doncs marxarem amb aquesta gravació de finals de l'any 23, de la temporada, volia dir, el juny del 2023, i ens acomiadem fins al proper Maroteca de la Ràdio, recordant les nostres vies de contacte. Jordi.
Sí, a l'email amarotecaradiosantcugat@gmail.com, amarotecaradiosantcugat@gmail.com, i també un telèfon de WhatsApp,
que és el 689-1074-83, 689-1074-83. Gràcies per escoltar-nos. Fins aviat.
Fins aviat.
La Punt Vital, amb Jordi Caselles.
Bé, doncs estem en l'última edició del Cau de Lletres i, per tant, és moment de fer balanç i ho farem, evidentment, amb Jordi Caselles. Què tal, Jordi? Com estàs?
Hola, Esteve. Doncs mira, ja hem arribat al final. Una mica nostàlgic, ara. Sempre dic que estic molt content, però ara estic també nostàlgic, no? Perquè això s'acaba, hem arribat ja al capítol final. Ha sigut tota una temporada apassionant. Bé, fent balanç, no? Han passat moltes coses.
Bé, doncs mira, jo proposo escoltar un document que vaig escriure i que vaig locutar, a mode de resum, i ara el comentem.
Doncs som-hi.
La ploma de l'Esteve. Històries de vida.
Barcelona, 4 de març del 2023. El final del Cau de Lletres. Aquest mes de març farà 3 anys de l'inici del confinament, un fet del que n'hem parlat molt durant aquests anys i que, sens dubte, va suposar un punt d'inflexió a les nostres vides. A molts els va fer adonar de la importància de poder disfrutar de les activitats a l'aire lliure. A altres els va fer veure que és factible poder teletreballar, amb tots els canvis que aquest fet pot suposar en l'estil de vida de moltes persones. En el meu cas, si per alguna cosa recordaré aquell confinament que mai ens hauríem pogut imaginar que visquéssim, va ser per la meva tornada a l'activitat radiofònica. Recurrentment recordo el dia que vaig decidir deixar la ràdio, quan després d'haver concorregut a unes oposicions a una emissora local que em van semblar una presa de pèl, d'haver estat tot un estiu dins els estudis d'una emissora gran sense cobrar ni un duro, d'haver rebut ofertes de feina paupèrrimes com la de tècnic de so de la retransmissió del Barça a una emissora catalana que ja no existeix, oferta que vaig rebutjar en dues ocasions, i després d'haver fet proves d'accés mal plantejades per part meva, finalment vaig decidir tirar la tovallola. M'ho passava molt bé fent ràdio en emissores locals, però el baix nivell d'ingressos i el fet de saber que jo podia fer ràdio en emissores professionals em desesperava. Moltes vegades he pensat que em vaig equivocar, que si hagués insistit, potser ara encara m'hi dedicaria. Però, és clar, no hauria après tots els coneixements i experiències d'altres sectors i m'hauria perdut moltes coneixences. Les vegades que, després d'una època de desconnexió més o menys llarga amb la ràdio, n'he tornat a fer, sempre m'he plantejat el mateix. Per què no deixar-ho tot una altra vegada per a dedicar-m'hi? Per què no ser impulsiu i menys reflexiu per una vegada i llançar-m'hi? Sempre he tingut la ràdio al cap, però la por a perdre l'estabilitat laboral m'ha tirat enrere. En la meva actual feina m'ho passo molt bé. Em sento considerat pels companys i pels meus caps i em guanyo relativament bé la vida, però no vibro com amb la ràdio. La ràdio és un oasi per al meu esperit. No pas un oasi per a descansar, ni molt menys, ja que disfruto pensant en espais radiofònics, dissenyant-los, muntant falques, guions, fent entrevistes, editant àudios, fent publicacions a les xarxes socials, interactuant amb l'audiència i rebent comentaris positius tant del meu entorn d'amistats i família com d'oients que no conec. Aquest feedback és important, com en qualsevol cosa de la vida, però encara que aquest no existís, com abans, quan només rebíem algunes trucades a l'emissora i poc més, crec que les hores que inverteixo en els meus programes serveixen perquè algú escolti contingut, i aquest fet és absolutament màgic. El format podcast també permet fer creacions sonores que eren difícilment realitzables anys enrere, no solament per la tecnologia, sinó també pel target. Tinc diverses idees anotades que crec que podrien funcionar, i arribats a aquest punt, de nou em pregunto si hauria de fer un pas més. És cert que les emissores locals on fa anys que faig col·laboracions mai m'han posat cap trava, i per tant puc fer allò que es diu el que em dóna la gana, i no em cal fer allò que no vull fer. Estic còmode i puc compaginar aquesta activitat amb la meva tasca professional en un altre sector, però i si m'estic perdent el fet de poder arribar a moltes més persones? Mai he volgut popularitat, però sí reconeixement i ser útil per a la societat. Laboralment sempre he sigut útil per als interessos d'una empresa privada, però en un mitjà de comunicació pot ser útil socialment per a moltes persones, independentment dels interessos de l'empresa que et paga el sou. Mentre em segueixo fent preguntes envers aquesta qüestió no resolta, aquests dies he estat reflexionant sobre el que ha suposat la creació del programa Cau de Lletres. Aquest és un espai que em va venir al cap durant el confinament, i aquells mesos vaig començar a enregistrar-lo en forma de petites peces de pocs minuts de duració, pensant que potser algun dia podria disposar de suficient material per a fer un programa setmanal d'una temporada. En aquest cas, doncs, es fa palès que si el confinament no hagués existit, potser aquest programa no s'hauria fet mai. I, per tant, el fet d'estar reclòs a casa unes quantes setmanes seguides em va fer replantejar algunes coses, que, si ho simplifiquem, vol dir posar ordre a molts dels meus records. Llegir el meu diari personal de nou va ser una autèntica revelació, perquè, tot i recordar la majoria d'històries i els moments en els que les escrivia, en alguns passatges, la cruesa amb la que escrivia m'ha sobtat a mi mateix. Vaig passar una adolescència molt tranquil·la, però certament afectada per la mort de la meva mare. Per tant, des del meu punt de vista, és comprensible que mostrés un estat anímic força baix. També em va agradar retrobar-me amb les cartes postals escrites amb moltes persones, ja que moltes de les històries que hi apareixen no les recordava en absolut. Aquest programa també m'ha permès veure que amb algunes idees, en l'actualitat, és factible crear un nou espai radiofònic. I un podcast encara més, ja que realitzar una hora de ràdio pot arribar a costar força quan no tens gaire temps, però fer pastilles curtes que es converteixin en capítols d'un podcast és molt més assequible. En els darrers mesos he anat enllestint algunes de les pastilles que encara no tenien registrades per al cau de lletres, amb les col·laboracions puntuals de Mireia Pujol i Marta Castany i l'habitual i sempre omnipresent companyia de l'amic Jordi Caselles. I just aquests dies ja estem acabant. Em sobraran algunes hores de gravacions que em guardo per més endavant, descartant realitzar una segona temporada d'aquest programa a Mata de Pere Ràdio, pel gran esforç que em suposa fer aquest programa mentre continuo fent l'estimat Rock and Clàssics i segueixo disfrutant amb el Jordi amb el fantàstic La Maroteca de la Ràdio, programes que espero fer durant molt de temps. I ara el meu objectiu és concretar la creació de nous podcasts entre la dotzena d'idees que he anat anotant, amb la voluntat de seguir sent creador de continguts que puguin ser d'interès per a la societat. M'agradaria explorar la possibilitat de difondre aquest contingut mitjançant la plataforma d'alguna de les emissores professionals del nostre país, donat que em sembla que estic davant d'espais de contingut interessant i amb un disseny sonor infinitament més professional que molts dels podcasts que he anat escoltant darrerament. Per tant, em disposo a fer aquest pas quan comenci a tenir maquetes enregistrades d'alguns d'aquests espais, amb l'esperança de poder arribar a molta més gent i sentir-me realitzat. El recorregut segur que serà llarg, amb molta feina de disseny, producció, guió, locució, edició i muntatge. Però m'encanta fer totes aquestes tasques. És, sens dubte, una de les pràctiques amb les que més disfruto a la vida.
Cau de lletres. El teu espai de ràdio dedicat als llibres i a la conversa personal.
Bé, doncs, pràcticament que ja podríem dir, Jordi, fins aquí el programa i adeu-siau, però anem a intentar desglossar una mica tot el que hem condensat en aquests minuts. Bé, d'entrada, doncs això que comentàvem, el naixement d'aquest programa va ser absolutament per casualitat, perquè, si te'n recordes, estàvem encara tancats a casa i tu i jo, després de fer gravacions per la Maroteca de la Ràdio, que era un programa que tampoc existia encara, perquè estàvem fent proves i anàvem gravant i anàvem fent Black Nights i aquestes coses, però ens sobrava temps per fer altres coses. Ens sobrava entre cometes, l'havíem d'omplir, millor dit, perquè estàvem tots a casa tancats, no podíem fer massa cosa i, per tant, era un moment idoni per explorar coses que habitualment no fas. I aleshores vaig tenir la idea de fer, doncs, algunes tertúlies o converses, diguem-ne, perquè és allò que hem dit sempre tu i jo, que normalment estem d'acord en els nostres plantejaments i, per tant, a vegades hi han petits punts de vista diferents, però al final, més o menys, tu i jo acostumem a estar d'acord en tot, habitualment, no sempre. I, per tant, doncs, més que tertúlies, eren converses sobre temes d'actualitat. Així és com va començar aquest programa. I després de descobrir aquests papers meus, el meu diari, aquestes cartes fantàstiques, amb diverses amistats i coneixences que vaig fer via carta postal, em va semblar adequat enregistrar tot això. Per, diguem, guardar-ho en un format diferent, perquè jo, per escrit, ja ho tinc, òbviament, però vaig pensar que hi havia coses que es podien compartir, perquè en 30, 30 i pocs d'anys que ha passat des que vaig començar a escriure tot això, la societat ha canviat, nosaltres, òbviament, hem canviat molt, les nostres vides també, i potser amb aquesta perspectiva del temps ja som capaços de poder reflexionar. Reflexionar, que vol dir veure des d'una perspectiva una mica externa allò que vas viure, allò que pensaves, i com era la societat de fa uns anys, no? Bé, aquest és el meu punt de vista inicial d'aquest programa. Com ho vas veure, tu, això, i com has viscut aquest procés?
Bé, tot aquest procés ha sigut, com sempre dic, una aventura, no? A més que sorgeix en un moment, en una època, en una pandèmia, en un confinament, on per molta gent va ser una època, ho diré així, de descreació, en el sentit que no es creaven coses, simplement es passaven els dies intentant, doncs, passar-los com es pogués, teletreballant, tot i tothom que ho podia fer, però nosaltres vam decidir arrencar una cosa nova, no?, i crear una cosa. A veure, un programa ràdio no és una creació que no existís, però sí que ho vam fer adaptant les limitacions que teníem, no?, i aprofitant la tecnologia que ens permetia poder-nos connectar a distància, no? Aleshores, d'aquí sorgeix, doncs, el fet de tornar a fer ràdio, aquesta seria la idea primària, i després dir, i què fem, no? El fet de teu de recopilar aquestes cartes ha sigut, doncs, una manera de posar de nou al dia una sèrie de pensaments i escrits i vivències d'aquella època que tu vas tenir, no?, i que nosaltres, doncs, hem pogut tenir la sort d'escoltar i de compartir, de parlar-ne, i això, doncs, bé, és un tresor. No deixem de fer, jo crec, en el fons, hemeroteca, no? Estem recuperant coses antigues i les posem en antena. I això és una mica, doncs, el que ens ha permès el cau de lletres, no? També estem fent hemeroteca present. Nosaltres en el cau de lletres hem llegit notícies, hem comentat notícies que d'aquí uns anys ens permetrà saber què passava en aquella època i saber què en pensàvem del que passava. I això, doncs, també és una eina, jo crec, molt maca, que podrem utilitzar en un futur, esperem.
Bé, jo crec que també, parlant del nostre mitjà fantàstic i estimat, la ràdio, et permet fer qualsevol